I bé, com una setmana més i continuem en tants de programes que portem aquí ja en este programa de Medi Ambient amb l'Ecologistes en Acció, amb Débora. Bon dia, Débora, com estàs?
Hola, molt bé. Més fresquets que la setmana passada, no?
Jo crec que sí. Aquest matí que venia cap a la ràdio dic, ostres, me fa falta una jaqueteta allà, eh? Però bueno, després ja fa calor. Bueno, Débora, contamos, avui crec que anem a parlar un tema molt interessant que jo ja portava unes setmanes dient que volia parlar d'este tema. I bueno, de què anem a parlar avui?
Pues avui anem a parlar del llop ibèric, que és una espècie, bueno, tan important com controvertida, on de les haia.
La veritat que és un tema molt interessant, no? Podríem parlar un poc del tema de la història del llop, no? Perquè sempre parlem o se sent als mitjans de comunicació de que sí, existeix el llop ibèric, sí, ha existit, que abans ja estava a molts de llocs, però què està passant realment, no? amb el llop?
Vale, mira, context ràpid. Efectivament, tal com dius tu, el llop ibèric, que per cert és una espècie barra subespècie en debates exclusiva de la península ibèrica. Vull dir, el nostre llop està separat genèticament dels llops del resto d'Europa. Vale? Per això és tan important, diguéssim, conservar-lo i gestionar-lo d'una manera separada al resto d'espècies de llop. I el cas és que, tal com dius tu, estava estès per tota la península. Vull dir, no ha sigut mai superabundant perquè no oblidem que és un depredador que se diu apical. O sigui, és un depredador dels més grans i dels més poderosos. Per tant, mai estan en una densitat altíssima. Però sí que estava estès per tota la península. El cas és que, bueno, al llarg del segle XVIII, sobretot, d'Àneu i tal, la sobrecacera, sincerament, va anar acabant en ell i el va anar recluint, pues, que sabem, a zones d'Andalusia, zones de Zamora i després a la vertiente nord d'Espanya. Què passa? Fa uns anys se va protegir, de manera, hasta fa uns anys, del nord del Duero, que se diu, és la separació tradicional, a la sur del Duero, diguéssim, és on està més cascat, la població n'hi ha menys. Al nord del Duero és on sempre hi ha hagut problemes de la ganaderia i se considerava que hi havia massa. Entonces se podia caçar al nord del Duero.
Ostres.
Des de fa uns anys se va protegir tant a nivell d'Espanya com a nivell d'Europa. O sigui, des d'Europa mateixa ens van ordenar, entre comilles, que era el lobo, tal com és una espècie que només està aquí, a la península ibèrica, el lobo ibèric, no se podia caçar. Perquè això, pues, és que si és un animal que si se perd, se perd a tot el món, perquè ja vos dic que és una espècie separada del resto de llops. Què passa? Això ha durat uns quants anys, hi ha hagut moltes polèmiques i tal, però és que des de 2022... a la nostra amiga, la Ursula von der Leyen, que sabeu que és la percorda d'Europa, resulta que hasta ara era superdefensora de protegir el llop, però què va passar? Pues que un llop li va matar a un poni en Alemanya el 2022. I des d'entonces ha canviat el xip i ara va en contra del llop, a desprotegir-lo, a baixar-li la protecció. I és un tema, bueno, supercandent. El món ecologista no n'hi ha més que no hi hagués algun jaleo en el tema este del llop. Este és el context bàsic de tot aquest assumpte.
El context històric i el context que estem ara mateix, no? Vem que bueno, sempre de totes les polítiques que hem tingut a Espanya i fora d'Espanya, pues algunes han anat bé per al medi ambient, altres no.
Sí, així és. Mira, te comento quin és el problema en si que hi ha i per què hi ha tanta polèmica. Pues com vos podeu imaginar, el llop és un depredador. I què passa? Sí que és veritat que a la vertient cantàbrica hi ha molts atacs a ramat. Vale? Evidentment, si han desplaçat tant el que són les preses normals del jabalí natural, del llop, de manera natural, són els ungulats, cérvols, jabalís inclús, i, claro, si hi ha zones que els hem ocupat tant en ganaderia, en ballats i tota aquesta història, i s'han anat desplaçant els ungulats, pues el llop no és idiota. I què és el que és més fàcil caçar-li? Doncs pues vaques, ovelles, i ahí és on està el problema i pel qual hi ha tant de jaleo sobre si se té que protegir, si se té que permetir caçar-lo i tal. Perquè, per cert, aquestes històries que senten de vegada en quant de cuidado, que l'atac a les persones, en tot el segle, des del segle XIX no hi ha hagut cap atac a persones del llop. De fet, fins fa poc que la premsa, companys teus, sento dir-ho, a vegades el clickbait fa molt de mal. Vull dir, tu lleuges un titular, fa poc va sortir una. Un home acaba en l'hospital per un ataque de lobo, però tu te llitges la història i és que va entrar un llop on tenia les vaques i les vaques lo van fer caure i d'ahir va acabar l'hospital. No és que el llop el va atacar en ell directament. i com històries d'estrès n'hi ha moltíssimes, però vull dir, no hi ha cap atac registrat a persones. El problema és en la ramaderia.
Clar. Sí, és veritat que el tema polèmic, el tema clickbait, fa molt de mal, no? Perquè tu pots ficar un titular que és llamatiu per tindre visites o el que siga, però realment la història no té res que veure amb el titular. No, parlem un poquet sobre el problema de la ramaderia, perquè sí que és veritat que com veies abans, no? Els llops pues, de sempre pues, necessiten menjar, pues, necessiten atacar per menjar, no?
Claro, i sí que és veritat que sobretot a la part del Cantàbric, bueno, Astúries, Galícia, tot això, és la zona on hi ha més problemes perquè és on tenen més ganaderia extensiva. O sigui, que són vaques i ovelles que normalment a lo millor passen en pastos pues, dies o així que sense vigilància directa del pastor. I ahí és on hi ha problemes, perquè el llop, a més, és un animal superintel·ligent que, com sabeu, caça en manada i les valles normals que se fiquen pa delimitar els espais són res panells, vull dir, són molt àgils, salten i són molt intel·ligents, salten qualsevol cosa i són capaços d'entrar per qualsevol lloc. I, claro, sempre hi ha problemes i debate sobre el tema de les indemnitzacions. Això, qualsevol ecologista que se precie te ho dirà, que, i quan parles amb gent d'allí, té on es compte. Les indemnitzacions són poques, poques i molt barates, sí que són escasses, per lo que val realment el dany que pot arribar a fer aquest animal. Canviaria molt l'actitud dels ramaders si les indemnitzacions foren més decents. També hi ha un problema, i és que hi ha una part d'atacs que s'atribueixen al llop i realment no ho són. I aquesta és la part que ens toca més a prop, perquè no sé si recordeu, no sé si va ser l'any passat o l'altre, va hi haver un munt de titulars alarmistes, de nou, que el llop havia arribat a la Comunitat Valenciana per la part de Requena, i que sí, havien fet papilla un ramat d'ovelles. Aquests titulars van sortir per tots els periòdics, per tota la premsa i per tot. Tres mesos després, els forenses van determinar que no havien sigut llops, que havia sigut una manada de gossos assilvestrats. Però no, les rectificacions no van tindre el mateix eco que el fet de el llop ha vingut i ha massacrat un ramat d'ovelles. Tot això clar, ajuda a que hi hagi una percepció negativa d'aquest animal.
I, clar, al final sempre pues, la nostra ment pensa que hi ha animals o hi ha espècies que no ens convé a nosaltres, no? Però realment jo crec que cada animal té la seva funció important per a que tots puguem viure bé.
I a més, tal qual com dius, però és que justament els grans depredadors són els que més equilibren i organitzen l'ecosistema. Vull dir, no fa falta que els grans, estem parlant d'ossos, llops, linces, no fa falta que ataquen directament a les preses per condicionar l'ecosistema. Vull dir, hi ha teories de l'ecologia i tal que ho diuen, hi ha una cosa, quan hi ha un gran depredador, hi ha una cosa que es diu el paisatge del miedo. Simplement perquè estigui allí, ja fa que les preses se reproduïsquen menys, estiguen més recluïdes, siguen menys atrevides. Vull dir, és una zona on hi ha llop, segurament els jabalís i totes les preses potencials no se reproduiran tant com en zones on no hi ha un depredador gran que pugui menguar les seves poblacions directament. Vull dir, és indispensable. Vull dir, els grans depredadors són realment els grans enginyers dels ecosistemes i quan falten és quan se descontrola tot.
I al final que clar, si hi ha una superpoblació d'un animal i extermines a un altre animal que fa que no hi hagi aquesta superpoblació, tens un problema.
Totalment. A veure, no diran ni cap ecòleg expert te dirà mai que, per exemple, el problema del jabalí que tenim aquí és per culpa de que no hi hagi llops, però des de luego afecta. Ara mateixa, per exemple, els jabalís aquí, no hi ha cap animal de manera salvatge, aquí a la Comunitat Valenciana, estic parlant Castelló, no hi ha cap gran depredador que pugui en el jabalí. En zones on hi ha llop, sí poden. De fet, molta gent per interessos te diran que no és veritat, que dius el lobo com ha de poder en el jabalí. No fa ni dues setmanes en la revista Jara i Sedal, que és una de les grans difusores de caza, claro, ells ho diuen des del foco de cuidado en el lobo, que és un perill, però hi havia un vídeo d'un llop caçant un jabalí dins d'un poble de 3.000 persones. Vull dir, hi ha gravacions en directe. No és com aquestes coses que dius, és que que també hi ha que parlar, per exemple, algun dia tindrem que parlar d'això, de que els voltors ataquen a les vaques i tot això, però mai trobes un vídeo en directe que tu veies. Sempre és el després. Aquí hi ha vídeos. és una cosa registrada i gravada, que els llops ataquen els jabalís. Per tant, si el llop de manera natural estigués a l'àrea de distribució que li tocava i no s'hagués desaparegut per l'acció humana, pues evidentment la població estaria més controlada. No se pot dir mai que no arribaria a ser un problema, però que no hi hauria un creixement tan exponencial i tan sense tope com ara, pues segurament. És bueno, ecologia bàsica, vamos.
De fet, el nostre historiador d'aquí, de Cadena Ser, David Gómez, de Mora ens explicava en un programa, no?, que abans pues, teníem llops al Maestrat, i si és veritat que pues, els llops sempre, no?, han fet mal al tema del ramader, però a lo millor no hi havia aquesta superpoblació de jabalís, no hi havia aquesta superpoblació que fins arriben a les ciutats, no?
És el que estem dient, vull dir, el jabalí sí que és veritat que el problema del jabalí té moltes cares i molts defectes. Per exemple, el tema de les basures que se tenen per ahí, inclús coses com, per exemple, que és polèmic, hi ha alguns punts, sobretot de la plana de Castelló, que els punts d'alimentació dels gats, de les colònies de gats, són punts d'alimentació de jabalí també, perquè han après aprenen a utilitzar qualsevol font d'aliment a la seva base i això ens ha permetit créixer moltíssim. Però, des de luego, és de sota cavall i rei que si hi hagués un depredador que els pogués controlar no creixerien de manera tan exponencial.
Exacte. La veritat que bueno, al final crec que és important com restaurar, no?, l'ecosistema que sempre hem tingut perquè no passen aquestes coses, no? Perquè al final, potser d'aquí uns anys pues, tindrem que conviure en jabalís a les ciutats, en jabalís en eixa superpoblació o en conills en eixa superpoblació i crec que no ens convé ni a nosaltres ni a ells tampoc.
No, està clar. Què ha passat? En el cas de les cabres, per exemple, què ha passat? Quan s'ha disparat la població surten epidèmies de sarna. Vull dir, el mateix a natura té sistemes de regular-se quan hi ha una sobredimensió d'algun animal. I aquí el que pot arribar passant és pues, alguna malaltia que se carregui a tots, que pugui arribar a passar als animals domèstics i pues, tots els que ens puguem imaginar. I ja vos dic, totes aquestes coses, quan més passen i més acusades, és precisament quan falten els grans depredadors, perquè són els que acaben organitzant tot el que hi ha per baix. Només la seva simple presència, ja dic, no cal que ataquen directament a cap animal, simplement en què estiguen ja ho canvien tot.
Débora, un tema molt interessant i com a mi sempre m'agrada acabar els programes, bueno, quasi tots els programes en un missatge, en una recomanació, no? Quina recomanació donaries a totes aquelles persones que pensen que el llop potser no haguera degut d'existir?
Bueno, tant la literatura com el cine i com tot, i la premsa a vegades també hi ha que ficar-li per la culpa, pressionen molt perquè, i ho veiem constantment, perquè demonitzem certs animals. Però saber que també és veritat que les administracions tindrien que ficar un poquet més de la seva part perquè aquesta visió no sigui tan negativa. Per exemple, el que dèiem antes, donant bones indemnitzacions o ficant mètodes perquè les ganaderies a l'aire lliure estiguin ben protegides. Vull dir, no hi ha que inventar res. El mètode per protegir les ramaderies del llop existeixen. El que passa és que són cares i molts de ramaders no se les poden permetir. Per tant, si realment vol l'administració de turno que això canvie, el que hi ha que fer és subvencionar, que ja sé que és una paraula que agrada poc, però ajudar-los a que puguin permetre-se aquestes coses. O els vallats adequats, o els mastins, els gossos, hi ha una raça de gossos, el mastín, que està perfectament dissenyada per protegir els ramats dels gossos, dels llops, i funciona perfectament, però moltes vegades no s'ho poden permetir. ¿Vale? Això se tindria que ficar en sèrio en aquestes coses perquè els mateixos ramaders no acaben tan hasta el nas d'un animal que realment pues, està acabant en la seva base de la subsistència, però que és indispensable pels ecosistemes salvatges i tenim que tindre-ho present.
La veritat que és important, no? Que puguem conviure, com sempre dic jo, tots junts i respectar-nos tots, no? Al final crec que si existeix un animal és per algo i és perquè, pues, com bé dius, el llop regularitzava el que era un poc l'ecosistema de que no hi havia aquesta superpoblació. Ara no el tenim, ni suposo que el tindrem per aquí al Maestrat. És un problema que aparentment no té solució i la superpoblació també un altre dia parlarem, però és un gran problema que tenim aquí i que seguirem tenint.
Sí, bueno, lo de que no està, cuidao, ja està apropant-se. Des de que se va protegir, la veritat és que s'està augmentant a través de la seva àrea de distribució. En Teruel ja està, per exemple, i en València, el que diem, hi ha visites esporàdiques. De vegada en quan els investigadors n'hi deuen algun, però s'està acostant. O sigui que, bueno, si les coses van bé, igual algun dia, no molt llunyà, sí que tenim jobs al Maestrat.
Ojalà.
Com tindria que ser.
Ojalà que sí, se regularitza o no el tema de la superpoblació, perquè és un tema un poquet pues dens, no? de com solucionar-lo. I Nores, Débora, de veritat, moltes gràcies. Per cada setmana portem un tema, sempre uns temes molt interessants i uns temes per aprendre, no? del medi ambient. Moltes gràcies, Débora.
Vinga, bon dia, Cristina.
Una abraçada, gràcies.